camins.
Avui és el dia que es mou entre dues aigües desiguals. En primer lloc, l'estupidesa supina del Black Friday, em perdonareu, però em repugna una mica tot el que fa pudor descaradament a consumisme fàcil, a consumisme perquè sí, a ensenya-me la pasta que tens necessitats que no sabies, i d'altra banda, a les antípodes de l'anterior, tenim el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i viste les xifres que ens arriben al respecte, els casos, les circumstàncies, és un dia que té tot el sentit del món, perquè el que estem fent com a societat no és que no elimini, és que incrementa, que és molt trist. Per unes coses o per altres, que el dia no m'agrada, vaja. I teniu raó, però sabeu, el que sí que m'agrada, compartir aquest moment amb vosaltres, la ràdio nocturna, que sap diferent. Bona vesprada, aquest divendres 25 de novembre del 2022, dia 1 després que Diana Silva, Lady Di, em donés permís en directe, digue-li muntatge a traïció per retomar el pols del programa, dia 1 també del pas per aquest programa, per aquest estudi de l'huracà Núria Ortín, la directora de la Fundació Obra Mercedària, que ens va visitar ahir per presentar-nos el seu llibre Condemnes Compartides, on presenta diferents testimonis en profunditat de presos i mercedaris que els acompanyen. Un llibre que us sorprendrà. També dia 1 després de Rosario, de Super Rosario Santa Maria, al timón d'Economia amb Valors. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les mans expertes amb manicura francesa de Maria José Mendoza. I no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, una aplicació que manipula Xavi Aguilar, diria, com també manipula la pàgina web radioestel.cat. També tenim una tenda de records amb samarretes de la Raga, del Pol, de TH, són maques. Les del TH són maques i es venen molt bé. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana, picadito, picadito, amb el nostre estil marca de la casa. Ho farem amb Toni Picó, una persona de raonaments assenyats i elegància natural, i amb Jordi Cerdà, que té altres virtuts. I a la part final del programa, avui tampoc tenim la Olma Giró, que la tenim malalta i s'ha de cuidar, que ens convé a tots. Tampoc tenim el David Serra, que és el seu dia lliure i ben que se'l mereix. Per tant, què tindrem? D'entrada, la Carla Buigas, que avui ha tingut a bé. Carla, bona vesprada.
Bona vesprada.
Has tingut a bé quedar-te, avui. Està molt bé.
Sí.
T'ho agraeixo.
Sí, sí. Jo volia marxar, però m'han...
Ja sabem que la teva tendència natural els divendres és sortir corrents d'aquí. Però bueno, estem contents de que t'hagis hagut de quedar obligadíssima.
És perquè vull.
I marxes perquè vols, bueno, ja ho discutirem. Llavors, ens has preparat una peça sobre el Nadal, com ho enfocaràs? Doncs ho descobrirem plegats durant el programa, oi, Carla?
I tant.
Clar que sí, clar que sí. A partir d'aquí se m'ha dit que alguna cosa més pot passar, però fent cas omís de la meva editorial de programa, no se m'ha informat de res més. Per tant, qualsevol cosa pot passar en divendres. Si teniu curiositat, no sé, jo sí que tinc, doncs quedeu-vos a veure què passa en aquest programa, en la part final del programa. Aquestes són les cosetes que us hem preparat, la cirereta confitada de la setmana. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9 és divendres, som Camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ara mateix els opinadors estan invaint aquest estudi com a hordes, no sé com dir-lo, vikingues, podríem dir, vikingues. Sí, riuen, però sí que tenen una mica de retirada vikinga. Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Som rossos.
Espera, que t'obrim el micro. Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Bona tarda.
Molt bé. Senyor Jordi Cerdà, bona tarda, bona vesprada, guten tag.
Konnichiwa.
Se'ns acabaran els idiomes al final de temporada, perquè, bueno, escolteu, tot bé, senyors? Ja tenim les llums de Nadal senceses, eh? Us fa il·lusió?
Jo he de dir que aquests dies has estat afònic i crec que ara que no tens tu, tinc jo. O sigui, després li tocarà el Toni.
És que no sembles tu, és com si t'estigués doblant un doblador en doblatge català. I això, estem molt a favor del doblatge català aquí.
Haurem de tornar amb les mascaretes, no?
Bueno, aquí s'ha vist alguna mascareta darrerament en aquesta casa, perquè hem tingut aquesta passa d'afonies que no sabem. Però bueno, esperem que la cosa vagi millor. Doncs res, vinga, totum revolutum.
Camins.
Camins. Aquesta s'ha convertit en la nostra sintonia del Totum, pràcticament, perquè ens dona energia, l'energia que porteu també a sobre opinadors nostres. Black Friday, ha arribat 25 de novembre, marcat aquest any per la inflació, jornada en què els comerços, grans marques, han desplegat algunes de les millors ofertes de l'any, en què s'espera que molts clients avancin les compres de Nadal. Quina opinió teniu d'aquest dia de compres que s'ha instal·lat en les nostres vides? No trobeu que ens colen una mica el tema aquest de les compres, una mica allò... Jo què sé, a mi és que no em convenç que hi hagi un dia tan exclusivament consumista. Quina opinió teniu del Black Friday de vosaltres?
Opinió, ara parlaré, viatjarem un moment als Estats Units, Jeff Bezos, creador d'Amazon,
sí,
i per tant absolutament interessat en que funcioni bé el Black Friday. Fa 3 dies va dir públicament que ens ho penséssim, que no compréssim de manera compulsiva, que venen temps molt difícils i que mirem d'espaciar les nostres compres i que no ens dediquem només a un dia a ser consumistes. Jo crec que això dona molt a pensar de lo que hem estat vivint i els canvis d'hàbits que molt probablement ens tocarà viure.
Totalment, perquè a més tinc la impressió que aquest dia de consumisme brutal, no? Se l'emporten més les grans plataformes digitals que no el comerç de barri, no? I hem de recordar que en aquest sentit el comerç de proximitat és el que dona, doncs, estructura als nostres barris. Per tant, si acabem tots comprant a través d'aquestes plataformes digitals, malament rai. Jo sóc del teu parer. És excessiu.
A més, aquesta és una reflexió, si voleu, una mica tonta, però són les meves reflexions al cap i a la fi. Jo sempre penso, bueno, si poses un dia, si t'inventes un dia en què d'alguna manera fots amb calçador la necessitat de comprar, d'avançar-te al Nadal, que al final tampoc entenc per què tantíssima febre al Nadal de tants regals. Jo és que no comparteixo i em surt una mica d'urticària amb aquest tema. No fotis el Black Friday a final de mes, perquè les persones de carrer, les que vivim al dia, doncs no és la millor data, posa-ho a primer de mes, que tindràs encara més impacte. Però bueno, en aquest sentit no ho han cabinet així, no sé jo.
Dos cosetes, una als Estats Units, que és on es va crear, cobren per setmanes, no per
mesos. És veritat.
I per tant ells no ho tenen tan complicat. I dos, una societat hedonista, líquida, sense tradicions, sense un marc conceptual, doncs s'ha de crear alguna cosa i ara l'única cosa que tenim és el consum i un dia de consum. O sigui, no tenim tradicions compartides a nivell social. La nostra societat s'ha tornat, no té cap mena d'arrel. I per tal, qualsevol invent que vingui de l'altra banda de l'oceà, creat en un laboratori per fer-nos gastar, no és per res més que això, doncs ho agafarem amb molta il·lusió.
Però una cosa, disculpa, Toni, però jo sóc partidari de gastar quan tens una necessitat.
O sigui,
tu si tens una necessitat, a mi fa unes setmanes se'm va trencar la rentadora, per cert va venir el tècnic i em va clavar 70 euros només per la visita, per dir-me no, l'has de canviar perquè la reparació et costarà més, no va venir Paula, la vaig criar, és la nostra tècnica de balai, ja ho sabeu, va venir un altre i dic, bueno, pues l'he de canviar, tinc una necessitat d'una rentadora. Però, clar, allò perquè sí, doncs és que jo no ho entenc. Sincerament.
Estic d'acord amb tu. O sigui, quan necessites i tens diners, doncs compres, no?, el que necessites, sense cap mena de dubte. Què passa? Jo difereixo de tu. O sigui, el problema no és que no tinguem tradicions, que sí que les tenim, no? Però jo poso, per exemple, l'exemple del Halloween i la castanyada. O sigui, per què si tenim la castanyada hem d'afegir, a més, el Halloween, que per nosaltres no té cap significat ni cap sentit, no? Això és la meva crítica. O sigui, si tenim les nostres, que hem d'afegir, a més, d'altres en les mateixes dades, no cal.
És que no es pot competir. El Halloween te l'hauràs de menjar perquè tu poses qualsevol sèrie de televisió americana, Hollywood, pel·lícules, i és la gran celebració.
Americana i no americana, eh?
Bueno, perquè i ara ja no americana.
Està tot arreu, ja.
Però el món anglosaxó, que és el gran creador de continguts audiovisuals mundial, te'l posarà en calçador el Halloween, sí, perquè és una sola cultura, una sola llengua, un sol sistema de comunicació. És un passar d'una civilització 0 a una 1.
Potser que trobem que les nostres tradicions també tenen el punt, no?, comercial, no comercial, de màrqueting suficient per poder contrarrestar totes aquelles que ens venen de fora.
Només sobreviuran aquelles cultures que no estiguin impregnades per aquest món angloamericà, que és la resta del món, la Índia,
la
Xina...
Per tant, la nostra cultura s'acaba, vols dir?
No, quedarà fusionada amb una de més forta, que és la que està manant avui en dia, que és l'angloamericana.
M'hi resisteixo.
Doncs ja serem dos.
Doncs mira, venia de gust començar amb aquest tema de consumisme que em treu una mica de polleguera, però podem fer altres temes, evidentment. Anem a intentar avui a fer-lo picadito. Permisos retribuïts de 5 dies a l'any per tenir cura d'un convivent i un familiar fins a segon grau. És una de les novetats que inclourà l'avantprojecte de la llei de famílies que està previst que s'aprovi dimarts que ve al Consell de Ministres. La norma també inclourà un permís parental de 8 setmanes, en aquest cas no retribuït, que pares i mares podran gaudir de forma contínua o discontínua fins que el menor tingui 8 anys. Recull també que les famílies monoparentals amb dos fills tindran els mateixos drets que les famílies nombroses. Com tenim el tema de la conciliació familiar? O sigui, jo, aquesta notícia m'ha cridat l'atenció i m'ha fet reflexionar una mica en el sentit de que jo faig una ullada al meu voltant i veig que tenim la vida de manera tan estructurada, els nens al col·legi, les activitats extraescolars, els avis que s'han de fer càrrec unes hores, jo estic aquí a tal hora, tu has d'estar allà en aquella hora. O sigui, la vida familiar, la vida professional, en el millor dels casos, està agafada en pinces. I qualsevol imprevist és un drama en moltes famílies. Creieu que aquesta llei, i en general el que tenim a les mans, ajuda a que d'alguna manera els fills estiguin acompanyats per qui els pertoca, que són els pares, els progenitors?
Bueno, aquest és un problema greu, és un problema important. No crec que aquesta llei... Hem anat avançant en certes coses, però no crec que aquesta llei sigui el límit, ni molt menys. Es van donant passos. El greu problema que tenim les societats occidentals, i més l'espanyola, sense cap mena de dubte, és la natalitat. I estem en ràtios de natalitat baixíssim. Sembla que estem a nivell de Japó, no? Que és de les més baixes, també.
1,2, i si no comptes les persones de fora, 0,7. O sigui, el reemplaç és 2,3. Això significa que cada 25 anys estarem perdent la meitat de la població.
Exacte. Tenim un problema de natalitat. Gràcies per les dades. Per tant, hem de fer alguna cosa. I és corresponsabilitat, és conciliació, però també moltes d'altres coses perquè pugi la natalitat, si no tenim un greu problema. Abans parlàvem de tradicions nostrades, doncs si no hi ha nens que les celebrin, doncs difícilment les continuarem tenint, no?
Lo de la llei, absolutament d'acord. Ja era hora. Estic totalment d'acord amb tu, jo també tinc dos nens petits, sé el que significa que hi hagin desprovistos, jo tinc uns bons horaris, la meva dona també, la majoria de gent no les té, per tant, això és absolutament necessitari, i no necessitat, tenim una necessitat absoluta, i no només de 5 dies, i potser a vegades podria ser de més.
Sí, jo crec que sí. Em sembla recordar que l'avantprojecte deia 10, i s'ha retallat a la meitat, em sembla, que s'ha quedat en 5.
És lògic, perquè tu pots combinar pare i mare, però el que tu acabes de dir de la natalitat no estic d'acord. Per diverses raons. És un tema cultural. Avui en dia no es volen tenir fills. Una societat líquida, sense valors, sense virtuts, en el qual l'hedonisme prima perquè vols tenir una criatura que et lligui.
Bueno, aquest és un discurs que jo em vaig trobant, Sincerament, jo me'l trobo.
Doncs jo no. Jo em trobo el discurs de, per la meva situació econòmica...
Mentida.
Per la meva situació professional, perquè se m'ha passat... Tinc la impressió de que hi ha molta gent que si tinguéssim una sèrie de mesures que potenciessin la natalitat, tindria fins
aquest
abans...
Aquest discurs jo l'he escoltat moltíssimes vegades fins a fa un temps. Fa un temps que a aquest discurs ja s'afegeix la decisió personal, la no inquietud, la no inquietud. En fi, a mi, evidentment respectant totes les decisions personals i tal, però com a pare, doncs, considero que l'experiència de la paternitat és insuperable. Això sempre ho explico i ho dic. M'agrada molt fer ràdio, m'agraden molt moltes coses, però res comparable.
Permetem dir una coseta d'això, molt ràpid, perquè he vist que el realitzador també em deia, home, Jordi, que no és ben bé així, i em permeto... El Ferran, tot i que no és present amb nosaltres, és present en cos i esperit.
És que el realitzador Ferran Cadevila està molt atent.
Perdó, ells dos estan en edat de que es podrien, que podrien tenir.
Però entre ells, voleu dir entre
ells. I preguntem-los per què no.
Però permeten contestar-te a tu, perquè has dit una cosa. Que com a jo pot haver-hi persones que sigui veritat, però per què quan a Espanya hi havia una renda per càpita més baixa hi havia més fills? I per què països del nord d'Europa que tenen una renda per càpita multiplicada per 3... amb permisos de paternitat i maternitat molt més bons, no remunten la natalitat. Pues perquè és un tema cultural.
Bueno, no només cultural. També ens trobem en que la gran majoria de la nostra gent jove, a diferència d'anteriors generacions, doncs prorroguen els seus estudis i arriben a estudis universitaris, i això és bo, i això comporta que tardin més a entrar al món laboral i que... Un altre problema també per la natalitat és que el món laboral no tenen una certa estabilitat econòmica fins
a Suècia, molt
més tard.
A Noruega hi ha estabilitat econòmica i no hi ha nens. Llavors, per això dic, no és que vulgui culpar ningú. Faig una anàlisi molt fred i dic, algú passa.
Vale, provem-ho.
Jo és que crec...
Donem.
No ha funcionat als països més desenvolupats. Bona,
o sigui, desenvolupem les mesures que permetin a la gent tenir fills i veiem.
Desenvolupem-les.
El cas és que no existeixen actualment.
Sí, desenvolupem-les, totalment d'acord amb tu.
Jo crec, per finiquitar aquest tema, jo crec que al final els dos teniu raó i és una barreja de totes dues coses. Abans, segurament, com a mínim la meva sensació, la tendència era més cap a la del Toni, la societat no m'acompanya, el govern no m'acompanya, les facilitats no m'acompanyen, l'economia no m'acompanya i ara s'està inserint també una qüestió cultural d'hedonisme, d'infantilisme en la societat.
Però és que l'infantilisme, sí? Això us puc donar la raó, però és que l'infantilisme no només és en aquest tema. L'infantilisme és en tot.
Per suposat. Tens tota la raó en aquest tema també. Tensió aquest dijous en una roda de premsa que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, xan, ha fet amb faig efectes de so, ja directament.
Sí, ha fet no hi ha amb... psicosis aquí.
Mira, podríem buscar els gabinets de psicosi i tirar-los. Això ja ho anirem pulint durant la temporada, Paula. Ha fet aquesta roda de premsa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i una jove li ha preguntat sobre el canvi en la manera de vestir. Ha estat molt comentat. Des de l'època d'activista i Colau ha respost taxativament que no respondria una pregunta sobre la roba que porta. Després acaba dient que vesteix com li dona la gana, bàsicament. Aquesta noia s'ha sentit una mica violentada, després ha disculpat, etc. Però enteneu la pregunta de la noia? Creieu que és una pregunta legítima, la forma de vestir?
Ho és, perquè ella va fer de la vestimenta. Veig que està rient ja el Rafa.
No, perquè és que no m'has deixat ni acabar.
És que no puc.
Estaves com un tauró, olorant la sang.
Jo olorant la sang a 500 metres com els taurons blancs.
I venies amb els discs creuats al cotxe, que tregui el tema. Vinga, endavant.
Ah, ell ha fet servir del seu codi de vestir una identificació amb una determinada classe social i unes determinades ansietats d'una determinada classe de la ciutat de Barcelona. Llavors, primer vestia de Beja Maya, després de Supervivienda, després vestia d'Ocupa, quan no era Ocupa, perquè les tinc entès i prego que demano perdó si m'equivoco, que la seva mare treballa en promocions immobiliàries. Ella no ha tingut mai, no l'han fet fora mai, sempre ha viscut de lloguer, no ha tingut mai un pis. Però bueno, la qüestió, la roba per ella era una manera d'identificar-se amb un públic. Llavors, jo crec que la pregunta era pertinent. Li diu, escolta, li ha fet aquesta pregunta sobre la roba i ella, que jo crec que té la mateixa educació de com governa, per tant, l'educació al cul, en perdó, li ha contestat d'aquesta manera desairada. O sigui, aquesta senyora és encarna tots els pitjors valors, per mi, de la societat de Barcelona.
Pausa dramàtica. Toni, què et sembla la pregunta a tu?
És que no estaré al nivell. O sigui...
Ah, vols dir que ja està tot dit? Bueno, jo aquí et dic una cosa. Aquí a Ràdio Estel aquesta qüestió ha fet fortuna públicament als micròfons i també a la redacció. Debats encesos entre redactors sobre si sí, sobre si no, sobre si la vestimenta d'un polític, sobre si la vestimenta personal... Jo és que tinc una... Jo en aquest sentit, disculpeu, en aquest sentit, a mi tota la vida m'han agradat els cantautors. I els cantautors, generalment, quan surten a l'escenari, són gent austera. És a dir, no, la seva roba no defineix la sensibilitat, la creativitat, la profunditat...
No és part de l'espectacle.
La poesia... Sí. Llavors, en aquest sentit, a mi em costa el concepte... Reconec que existeix, i de fet, mica a mica l'he incorporat. Però el concepte la roba et defineix, a mi sempre m'ha costat.
No, pues només cal que vegis un copaire.
No, que sí que existeix, però a mi em costa.
A veure, jo el que demano a qualsevol persona és que qualsevol persona normal és que mínimament vagi neta. Això és l'única cosa que la
mare...
A veure, la roba és una cosa molt personal. No, el que jo no he entès molt bé és el context de la pregunta. Per què li preguntava?
Estudiants de periodisme,
sí.
jugant una mica, no, a fer preguntes periodístiques.
Llavors entenc que era un context no públic, sinó era un context en què sí que els estudiants li feien preguntes.
Però sí que era públic, o sigui, era un acte públic. De fet, hi ha càmeres, està registrat.
D'acord. Bueno, en aquest cas, per mi el debat és fins quin punt en la vida política has d'aguantar preguntes que consideres impertinents o no.
Perdó? O sigui, la mateixa persona que deia
Jordi,
jo és que sóc bisexual, eh?
Sí.
M'agraden els homes i les dones.
Jordi.
No té res a veure amb la política, però no em preguntis per la roba, eh? Sí. Les meves calces no són públiques.
Jordi, estic d'acord amb tu, però vull dir-te... I després de dir això, dic, no crec que una pregunta així es pugui considerar impertinent.
No, perquè a més la noia la formula amb prou respecte. No hi ha cap to despectiu.
Exacte, per tant, no entenc molt bé la reacció de la senyora Colau.
Pues perquè és una déspota.
Si amb això tu i jo ja ho saps que ho compartim. Però en aquest sentit, tinc l'impressió, a més, que el personatge de la Colau està molt cremat. Està molt, molt, molt cremat. Públicament, i potser responent a una pregunta en principi innòcua, i pertinent, no impertinent, doncs respondre això em sembla que demostra que personalment també està molt cremada, no? En certa forma.
Jo no sé per què, ara faré aquest apunt, perquè quan ha sortit el tema a la redacció he pensat en la jaqueta de pana de Felipe González. No sé per què, he pensat, reflexionar una mica interiorment sobre si la roba defineix o no, perquè normalment els polítics són molt escèptics amb la roba.
Molt.
I llavors he pensat, sí que va haver un moment que aquella jaqueta de pana feia palès el tema de soc una persona del poble, soc una persona d'esquerres, soc una persona treballadora...
Era part del seu missatge.
Que després va perdre aquella jaqueta de pana.
Això és com ara, perdoneu, i no vull faltar respecte
a ningú. La cua de Pablo Iglesias.
Però,
per exemple.
La cua de Pablo Iglesias. I torno a dir,
Pedro Sánchez, que es treu la corbata. I ara cap socialista porta la corbata.
Com van els de la CUP al Parlament? I no és per faltar el respecte, ells també intenten representar una determinada classe social, és a dir, la roba, el codi de llenguatge, tot...
Ha canviat molt, eh? Jo crec que abans era bastant escèptic, com tu deies, Rafa,
que
tothom anava més o menys de forma... com un uniforme, en certa forma, i ara és molt variat i ha canviat moltíssim.
Escolteu, hem de fer una pausa, obrirem el temps una mica d'esbarjo, estic convidadíssim a participar, a riure, a dir la vostra, i obrirem aquesta part misteriosa del programa d'avui, que no sé què està passant. Ah, és que tu no t'has aventat. Resulta que no ve ni Olma Giró, Olma estava malalta. David Serra tenia el dia lliure. Llavors, què passa? Que Paula, tranqui, és que Paula està histèrica, que ha de tirar una publicitat. Llavors, se m'ha dit que la part final del programa està solventada, però jo no sé de què va. Per tant, tenim aquí un interrogant enorme que desvetllarem després de la publicitat. Ara sí, Paula, tira la publicitat i descansa.
Ràdio Estel.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet.
Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria sí, a les 9, però a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel. I caught it bad just today.
7 minuts que passen de 2:15, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa, Totum Revolutum, amb Toni Picó, amb Jordi Sardà i a partir d'ara també amb Carla Buigas, que ens torna a acompanyar en aquest estudi. Carla Buigas, bona vesprada.
Gràcies, bona vesprada,
gràcies
Rafa.
Per venir, gràcies per quedar-te voluntàriament en aquest programa. Estic a les teves mans,
és
Carla.
Perquè
a partir d'ara jo em descordo simbòlicament la corbata.
Et treus la corbata com Pedro
corbata,
Sánchez.
Com Pedro Sánchez aquí. I
em cedeixes aquest espai, moltes gràcies.
Soy tuya, Carla.
Moltes gràcies. Doncs mira, com segurament ningú n'ha parlat i ningú en parlarà, avui que és Black Friday i ahir es van encendre les llums de Nadal,
quin
doncs
dia.
Ja podem dir que el Nadal ja és aquí. Ja estem en aquesta època que, bueno, que molt maca. Que
maco
el Nadal, és una època xulíssima. Molt. Per estar amb la gent que estimes, i llumetes pel carrer, vida nadalenca, molta decoració, bueno, una cosa preciosa,
màgica,
és
màgica.
Preciosa, però, clar, sempre se sent de tant en tant, i sobretot en un dia com avui, que la gent diu, oh, ja estem al Nadal, ja, el Nadal ja és aquí, doncs dius, bueno, et sents molt, molt a parlar de que a mi és que no m'agrada el Nadal.
Hi ha gent hater del Nadal.
A mi el Nadal segurament, no m'agrada.
Segurament Pol Marçà serà hater del Nadal, però una qüestió de que és hater de tot, eh? O sigui, no es faci...
Ja, per...
No li agrada res.
Llavors, doncs probablement.
Probablement.
Aleshores, doncs, és respectable, és molt, molt respectable la gent que pensa així tot, i tant. Llavors, aquí jo el que vull venir a fer avui és veure què és el que molesta del Nadal a la gent.
Això està bé.
La meva intenció avui aquí és que intentem trobar entre tots així coses que més trontollen en aquesta època de l'any i que fan que la gent digui que a mi el Nadal no m'agrada.
Vale, doncs juguem.
Doncs a veure, un dels temes que de fet ja l'has tret tu és el consumisme extrem, com el comentaves a l'editorial d'avui, no, també s'ha comentat a la tertúlia. Sembla que el Nadal s'hagi convertit en aquesta necessitat de comprar de tot i que si no es compra molt i de lo més guai, lo més xulo i lo més tot, no és Nadal. Què opines?
No, jo opino, jo estic completament d'acord. O sigui, aquest afany de... A més, és un repte, perquè normalment tu has de regalar a les mateixes persones cada any, normalment. I clar, com trobes la sorpresa? Com trobes allò exactament que...
Has de pensar molt.
Molt. I fer molts toms pels molts llocs i anar veient moltes coses.
Perquè també potser un any fas un regal que dius és que he fet una cosa superoriginal.
Sí.
Però, clar, l'any que ve torna el Nadal. I dius, ara ja... Jo crec que vas ficant expectatives i aleshores s'han de superar any rere any. Aleshores, jo crec que la solució passa per canviar d'amics i de gent. Cada any així sempre pots...
Jo no pateixo Nadal. Per mi el Nadal és l'època més bonica de l'any.
Bueno, però en quant als regals,
no,
pateixes?
No pateixo.
Bueno,
per mi tot això forma part d'aquesta tradició, d'aquesta màgia, i per mi el Nadal és reviure la meva infantesa. I el consumisme és una cosa més, però jo el gaudeixo com, bueno, com un vedell.
Bueno, doncs tenim una persona optimista que sap... El que... Mira, Toni Picó mira amb admiració. Amb admiració. Jo també m'estic...
És aquella olor a molsa, pessebre...
Vale. Doncs jo estic amb la Carla. A mi em costa el tema dels regals, no sé per
on
tirar.
Jo dic que el consumisme extrem s'ha apoderat una mica del Nadal. No estic dient que tot el Nadal signifiqui consumisme extrem, sinó crec que s'ha apoderat una mica això. Aleshores, ara... passa una mica per aquí, no? Que si no hi ha moltes coses, molts regals, molta abundància de coses, doncs sembla que jo he vist que hi ha gent que això li molesta. Després, més coses, perquè jo he estat investigant, i també la gent és molt reticent al Nadal per la quantitat d'àpats abundants en pocs dies que s'han de fer. Es veu que crea molta angoixa saber que has de menjar molt, molta quantitat, durant molts dies seguits.
Bé, això no... això no és problema,
això,
no?
Aquí a la taula n'hi ha bona boca, n'hi ha bones boques, n'hi ha bones boques.
Jo amb això tampoc, veus, aquesta... aquest, com podem dir-ho? Aquest fet que fa trontollar el Nadal?
Mira,
jo, per mi, tampoc ho és.
T'ho diré d'una altra forma.
A veure, Toni.
El problema no és menjar molt.
Ah.
El problema és preparar molt menjar.
Ah, vols dir la feina prèvia.
Exacte.
I posterior.
Perquè em porta molta, eh?
Perquè sos...
Perdó, també ho estic esperant tot l'any, posar-me a la cuina amb els meus fills i cuinar l'àpat de Nadal perquè vingui la família. És lo millor de l'any, l'il·lusió dels nens, veure com s'està rostint allà el pollastre...
Vale, per tant, Per tant, partidaris de...
o sigui, jo sí, però sé que a la gent és un problema... Bé, un problema. Un fet que... l'angoixa.
Jo ara diré una cosa. Primer, a la taula de Jordi Cerdà, aquest, ho dic per si escolta d'algun familiar, aquest Nadal no pot faltar el pollastre en cava. Això, tu fas a casa. Aquí
no faltarà el pollastre en cava.
Perfecte. I dos.
Amb cava.
Amb cava.
Amb cava. I dos. Jo, dels àpats, més que el menjar, n'hi ha un element que a mi sí que m'angoixa.
Quin és? Ara,
són els cunyats.
Els cunyats. Els clar, cunyats. Les reunions familiars i haver-se de reunir
cunyats.
Amb gent...
Reunions familiars, atenció, aquest remarco, amb cunyats.
Mm. Però també tu parles pot... dels teus cunyats
dels
o dels cunyats.
Cunyats
en general?
No, a veure, en general, com no són meus, me'n donen igual. Però si els pateixo jo, que els pateixi tu. Jo vull que tothom tingui cunyats.
És
perquè...
que amb el tema d'ajuntar-se molta gent de la família, també es donen, per Nadal, es donen situacions que poden ser un tant estranyes. Per exemple, imagina que la teva... neboda, nebot, porta la seva parella a, que porten un mes sortint bueno, al dinar de Nadal
a veure,
i de no, cop diu, no, ara vaig un moment a parlar amb no sé qui pel telèfon i et quedes a la taula amb algú que ni la teva neboda o nebot el coneix. I, sí, ningú porta, quan estàs tan de poc de temps, una persona al dinar familiar. Però jo crec que passa, jo no ho he fet. No ho he fet, ni he anat a casa d'algú quan no conec a les persones,
millor,
no.
Millor.
Però crec que ha de ser una situació que, si es dona, ha de ser molt incòmoda.
No és opció. Per mi, més, el problema és la família nuclear, la família. Jo recordo un germà meu que...
Endavant.
Sí, per Reis, o sigui, per mi el Dia de Reis és un dia superespecial.
Màgic, sí,
senyor. O sigui, absolutament.
Sí, senyor. No?
I quan ets petit encara més, home. Però per mi encara ho continua sent.
Vale.
Teníem un germà que a l'obrir els regals ja es dirigia a la meva mare i li deia no m'agrada res, demà ens anem a canviar-ho tot. Sí, uf. I això cada any.
Però increïble.
I això cada any, i encara continua igual.
Això és increïble.
Això, i llavors, o sigui, ens deixava tots morts. O sigui, que són pitjors els de casa que
això,
no els afegits.
Clar, això també és una cosa que porta el Nadal, no? Que és com actuar si no t'agrada o el regal o el dinar, per exemple, que han preparat durant molta estona, molt d'amor, i imagina que estàs allà, clar, no pots dir, no vull.
Jo això ho he patit. He patit tenir davant un... us explico la meva vida, interioritats fortes. És taula amb cunyats, o sigui, el drama, eh? Taula amb cunyats, sopar deficient, però tothom alabant moltíssim que estava molt bo. I jo pensant interiorment que era una merda.
Però això
com
t'has de sumar.
Allà?
T'has de sumar.
Qui feia el sopar?
Sumes...
la meva sogra.
Però Rafa, l'estimo molt, aquí t'has de sumar,
l'estimo
evidentment.
Molt. Home, clar que em sumava, però...
Aquí t'has de sumar, i al final dius, bueno, ja ho hem parlat molt, sí, està molt bo, ja ho hem dit molt, i canvies de tema, i fas així,
escolteu,
i ho portes a la cuina, i no cal que t'ho
jo em vaig sumar, però vaig patir tinc una úlcera d'aquests dies, i encara sangra. Quan arriba el Nadal, sangra.
Carai, perquè... doncs tu, per tu el Nadal sí que és un patiment,
no,
Rafa.
És que a mi el Nadal m'encanta quan es tanca la porta de casa i ens quedem el nucli dur. Però tota la resta, sincerament, em sembla un... Ai, els cunyats, són els cunyats. La culpa, al final...
Llavors aquest és com el, potser el moment, el fet més incòmode del Nadal, és els cunyats.
Per mi sí, és el resum. Per mi.
No t'escolten, no?
Això és el que anava a preguntar jo.
Perquè potser aquest Nadal hauràs de venir a...
Vols que et deixi el meu? El meu és un molt bon cunyat.
És bon cunyat? Tens un... A veure,
a més, no diu res.
Pare màquines.
És una bona persona.
Tens un bon cunyat.
El Nadal del Jordi és la fantasia somiada,
sí.
Perquè...
Jo vull,
jo
ser
vull
Jordi.
Aquest Nadal.
Jo vull
el meu
Jordi
és molt
Cerdà.
Bo, eh? El meu és molt bo.
Has de canviar d'actitud, eh?
Jo estic dient totes aquestes coses, però això no vol dir que jo... comparteixi tot això. Ara, clar, com vaig carregar contra tots els pobles de Catalunya, ara potser s'està fent una idea de mi, que jo tinc una idea hater com el Pol Marçà de tot. Doncs no, el meu Nadal a mi m'encanta, amb la meva família, que és molt petita, llavors és molt xulo perquè som els de sempre i no hi ha incomoditats de, ostres, és un cosí que fa 8 anys que no veig i ara li he de preguntar un altre cop què estudia o com li ha anat l'ESO i potser té 30 anys. No, això no em passa. Llavors, a mi, per mi el Nadal és una època molt, molt xula.
Per tant, estàs en el team Cerdà, eh?
Sí,
però
ha dit una cosa
que m'ha fet
molta
pena. Sí que és cert que no cuino... Amb família.
Quinoa? Mengeu quinoa?
No. Amanida. Amanida de tomàquets cherry. No, no, home.
És que en aquesta casa la quinoa...
Jo ajudo a fer l'aperitiu, tallo el fuet.
Talles fuet, molt bé.
Tu ja saps que les meves habilitats culinàries no són per fer un dinar de Nadal per tota una família.
No. Bueno, no faltarà la torrija, no, casa teva? Ah, mira, no, normalment no, són més de bizcocho.
La torrija no és Nadal.
No, bueno, no. L'ha promocionat a l'agència de l'Arco.
Això sí.
No és Nadal, però programa, és de camins.
El programa
és
torrijero. Jo estic esperant un pijama a tot això, però tampoc ha arribat al pollastre.
És veritat, l'estàs esperant.
No ha arribat.
És veritat, clar, és que no has insistit tant com hem insistit nosaltres amb les torrijes, però bueno, tot arribarà, tu, tot arribarà.
Ah, bueno.
I una altra cosa que vull comentar del Nadal,
digues,
que al Jordi segur que li encanten. Això he de dir que a mi no, sí que és una cosa que no suporto, i són...
M'imagino.
Les Nadales.
Encanten.
Ho sabia!
Espera. I una cosa que m'agrada més, que és anar cada any a veure els pastorets.
Els pastorets.
Oh. Cada any.
Jordi,
cada any.
No els he vist mai.
Jo tampoc. Meravellosos. Una obra que no hauria de faltar.
Jo tampoc.
Ningú. Escolteu, amb aquesta sentència de Jordi Sertà, m'encanten les Nadales i els pastorets, i aquesta altra de Toni Picó, jo passo olímpicament. Fem una petita pausa, si sembla bé, Carla.
Em sembla.
Perquè avui Paula Moreno li agafarà un ictus de fer gestos i dir-me publicitat, publicitat, publicitat. Doncs, Paula, publicitat.
Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Un tomàquet a rodanxes, estendre-les per sobre el pa i ja, juntament amb el tomàquet ratllat que està per sobre, afegir aquestes rodanxes de tomàquet i afegir-hi tomàquets cherries.
No!
Amb Rafa Sanahuja.
Mira, si t'agrada el tomàquet, endinya't aquesta torrada amb molt de tomàquet per sobre. Però no me'l venguis com el pa amb tomàquet català, perquè no ho és.
I altres persones que expliquen coses.
9 minuts i mig i arribarem a les 9 de la nit. Això és Camins, la ràdio nocturna. Ara se m'ha dit que jo doni pas a la Carla. Jo és que sóc un esbirro avui de Ferran Capdevila. Ara em diu, calla. Pues, calla.
Sí,
Carla,
doncs això, Carla, jo volia Buida dir tot aquest missatge, que jo, tot i haver fet tota aquesta llista de coses dolentes del Nadal, entre cometes, com deia abans Jordi, sóc una persona que estima moltíssim el Nadal.
Menys
perquè
Nadal.
És un, exactament, les Nadales, perquè és una època, com deia, xulíssima, per molta gent agradable, i que també és una època per projectar desitjos, propòsits, i si no recordo malament, Rafa, tu aquí al Camins un dia vas fer aquest desig.
Demana un desig, sí, alguna cosa dolça que vulguis. Rafa, jo que sé, un brownie, un colant, algú que et puguem portar la setmana que ve.
Jo que sé, un pijama. Jo és que soc de tota la vida. Un pijama, a veure si el trobes, Casellas, és el repte.
D'acord. Va,
pijama de postre, pijama, eh? Pijama de postre, no em vinguis amb un pijama de borles, que no me'l posaré.
I abans siga, també l'has fet, aquest desig, siga, així que aquí siga el tens.
Que els desitjos siguin realitat, Rafa.
Per l'amor de Déu. O sigui, atenció, bueno, expliquem als oients, després ho veureu les xarxes socials, que la Maria José Mendoza està enregistrant. Però expliquem als oients que Judit Caselles, cap de política de la casa, acaba de fer realitat el meu desig humit, que era un pijama de tota la vida, un postre pijama,
amb el plat,
molt bona pinta.
Amb el plat d'Ignasi Miranda, dels anys 70, que continua i resisteix des de tota la vida, també. I m'ha portat, atenció, un pijama clàssic, allò és pinya amb flan d'ou, no, Caselles?
Flan d'ou,
amb pinya i nata. I una cullera que està neta, eh?
Està neta, està neta.
I, però atenció, em serveix el pijama en pijama.
De borles, com vas demanar que no passés.
A veure, puc acaronar el pijama?
Sí. Mira.
Oh, està bé, és molt suau.
Me l'ha fet la meva mare.
Com? Que te l'ha fet ella?
Sí.
Doncs des d'aquí, Caselles mare, enhorabona, perquè quin gust, molt bé, molt bé. Què passaràs la nit aquí, Caselles?
Passaré la nit aquí. és probable, perquè escolta, ja vinc molt ben preparada.
Escolta, Judit, estic en estat de xoc ara mateix. Però què vols, que em posi un pijama?
Ara em toca parlar a mi.
Endavant, Judit Caselles.
En el tall deies... No.
Puc
en el tall deies, al final de tot, sí, que no et portés un pijama, sí, perquè no te'l posaries. Aleshores...
Pausa dramàtiquíssima.
Sí. Si vols menjar aquest pijama tan sensacional que hem fet, sí, entre tot Ràdio Estel, perquè l'hem fet entre tots...
Sí? TH ha participat en aquest...
També hi ha posat l'amor de tot el món.
Ha donat el seu vistiplau, ha beneït el...
Ha beneït la decisió.
Molt bé.
I res, que si el vols provar, òbviament...
M'he de posar un pijama.
T'has de posar un pijama.
A veure. En aquest moment, és que hem de fer la retransmissió com si fos la final del Mundial. Judit Caselles m'entrega un paquet embolicat, o sigui, cutre total i salchichero.
Sí, sí.
És
casolà.
És casolà, ja veig.
És casolà com el pijama, perquè el pijama també és molt casolà.
No fotis! Què és això? Atenció, que m'han portat... Però és un mono? és un mono de pijama que se suposa que jo m'he de posar. Però, i com m'ho poso això? Perdona, d'entrada... Ah, que té una cremallera.
Té una cremallera.
Vale. Amics oients i amigues oients, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa, tot pot passar. Hem passat de les torrijes al pijama. Pijama de postre, pijama que porta la Caselles, pijama de Nadal, amb ninots de Nadal, que...
Sí,
en principi...
mentre te'l poses, Rafa, tens una altra sorpresa que pots anar escoltant.
Paula Moreno en estat de ara mateix, en estat de xoc.
Que entri la sorpresa.
Hola.
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 Com estàs, Olma?
Bé, com esteu?
Olma, per l'amor de Déu.
Una cosa, no sabia si havia d'entrar un no. Pagaria ara mateix per veure aquesta estampa. Molt bona l'estrada.
Aneu xerrant? Perquè
sí, exacte. Olma, tens un regal, no?, també per en Rafa.
Sí, Rafa, estàs atent, posant el pijama?
Sí. Intenta fer dues coses alhora, aviam si pot. Vinga.
Vinga, va, Rafa, que els homes podeu.
Ja està, t'estic escoltant. Tu tranquil·la, parla.
Tot comença...
Com estàs, per cert? Com estàs? Com segueixes?
Rafa, que m'has interromput.
Ah, vale, vinga,
comença endavant. Comença el govern de Nadal. Va. Tot comença amb una bona vesprada, o això diria en Rafa. Ai, Rafa, a mi se m'ha demanat fer un vers de Nadal, però per sort ja veuràs que tinc altres habilitats. Com que tu això de demanar desitjos ho portes bé, com a Rafa, queda demanat un plat no preparat per final de temporada. Em refereixo a la de Nadal. I com que els mestres Toni Picó i Jordi Sardà sabran, això sí que lliga, lluny estarà de les torrijes, però pots provar amb un colant elegant. Bon Nadal i bones festes. I a tu, Rafa, dir-te que volia incorporar Sabina, però no em lliga, però que sàpigues que un mestre sabinero i servidora t'esperaran a Palau. I tothom a mirar pastorets, que no pot ser això, Jordi.
Doncs un aplaudiment, si us plau, per l'esperpent absolut que està succeint aquesta nit a Camins. Bravo. Olma Giró, moltes gràcies per la teva participació. Ara mateix intento... O sigui, ara mateix soc una croqueta humana a punt de rebentar.
El pijama, com és?
Bueno, ara després ho veuràs en les xarxes socials. Jo crec que la definició correcta, segons diria Góngora o Quevedo, és patètic, ¿vale? La expressió és patetisme. el que està succeint ara mateix, perquè m'heu comprat un pijama que és 5-6 talles més petit del que jo necessito. O sigui, i clar, jo m'he aconseguit embutir, ara mateix sóc el muñeco Michelin, sóc el muñeco Michelin, però en versió nadalenca, tinc els braços com si estigués... com si estigués, no sé com dir-t'ho, com si m'hagués agafat un... no sé exactament què, alguna cosa al cervell, i no puc bellugar-me.
Mira, he la de dir que molta és... gent em va advertir de la talla, i vaig dir, no, no, jo...
No, és que jo enganyo, és que jo soc dosos amples.
Jo vaig dir que la vaig veure bé. No, i clar, i et cuidem també amb tantes torrijas, sí. Tantes postres...
Jo crec que per rematar el moment, aquí tindria que entrar algú i tirar-me una tarta a la cara. Jo crec que seria el colofón. Escolteu, Olma, estàs ahí?
Sí, escoltant-te, Rafa.
Moltes gràcies, després...
Pijama, l'última cosa que et pregunto.
Vinga, endavant.
No, que de quin color és el pijama?
És vermell, molt discret, és fantàstic, perquè ara sortiré al carrer i la gent em donarà limosna, segurament, i em queda molt bé.
Jo crec clar, que... té una caputxa que ara no s'aprecia.
No, tinc una caputxa, però està igual a l'altura del cul, perquè no puja cap a dalt. Tot això està passant ara mateix. Molt bé, Caselles, gràcies.
Sí, sí, no puja.
Llavors, aquí està passant. Redactora de notícies, redactora cap de política en pijama. Jo aquí, que no puc bellugar-me perquè estic morint, a més, suant com un pollastre al cava, Jordi Cerdà.
Hauré de menjar.
Aquesta és la màgia de la ràdio, amics oients. Recollim, Caselles, mil gràcies pel show, per venir, pel pijama, per la complicitat.
La intenció és el que compta, no?, que diuen.
Sí, la intenció.
Perquè entre que el pijama de postres realment preciós no ha quedat, no. I el pijama de roba et va petit, jo crec que, diguem-ne, que molt bé, Judit, ho has intentat,
Judit, i valorem
molt... Però ja has posat molt d'amor i això és el que compta.
I tant, em sento a la vegada estimat i torturat. és una barreja molt estranya. Toni Picó, Jordi Cerdà, Maria José Mendoza, intentant gravar algo, no pot, perquè està a punt de caure de rodona. Recollim, Paula, sisplau, acabem amb aquesta tortura. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que brilla amb llum pròpia com si fos un carrer qualsevol de Vigo, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells amb el suport de Sílvia Muñoz i la Caselles en pijama, la nostra redacció, la vida virtual és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Una Paula Moreno que avui ha estat molt, 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 molt insistent amb la publicitat. Ara de seguida informació en el butlletí de les 9. Pes del dilluns i de les 6 del matí, odio los lunes, salutacions. Acabo de passar un bon divendres i nosaltres ho tornarem a fer si TH no ens treu i una targeta vermella ens expulsa com Mateu Lahoz. Ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.